ara que la nit s'ha fet més llarga.
I diumenge tenim la marató de TV3 i Catalunya Ràdio.
Ara que les fulles ballen, danses al racó.
Aquest any, ja ho sabeu, per recaptar fons per la investigació de les malalties minoritàries. Aquesta tarda coneixerem una història que il·lustra molt bé com és d'important impulsar la recerca per tractar aquest tipus de malalties.
Tu tants records.
Tenim el gust i el plaer de tenir aquesta tarda amb nosaltres la doctora Elisenda Xarch. Bona tarda.
Bona tarda.
Especialista en medicina materno-fetal de l'Hospital Clínic i amb la doctora Xarch ha vingut la Cristina Toll. Bona tarda, Cristina.
Bona tarda.
Què tal, com esteu?
Molt bé.
Doncs volíem explicar una mica el cas de la Cristina i amb l'acompanyament de l'Elisenda que ens expliqueu una mica com vas viure tot el que vas viure. Tu tens un nen de 6 anys ara mateix. El Max va néixer bé, està sa, no vas tenir complicacions ni amb l'embaràs ni amb el part. Amb el primer.
Va ser una cesària.
Apropeu-vos un pèl més al micròfon, sí.
Va ser una cesària perquè era, venia molt gran, va pesar 4 quilos 300, un nen super sa.
D'acord,
endavant. Però va ser un tema de que l'embaràs no avançava, no? Ai, el part no avançava. Però per la resta estava tot perfecte.
Uh-huh. El problema va venir amb el segon embaràs, amb el Biel, les sí. coses ja van ser una mica diferents perquè va morir després de néixer, però quan després de néixer?
Dos dies després de néixer. Amb en Biel l'embaràs al principi era també perfecte, no hi havia cap mena de problema i fèiem els controls rutinaris d'embaràs i en el segon trimestre, en l'ecografia del segon trimestre, és quan veuen que hi ha un retard del creixement. Uh-huh. Llavors, amb el metge que anava jo en aquell moment, doncs em va derivar automàticament a l'Hospital Clínic, perquè em van dir que era l'hospital de referència per casos més complicats, i com vam arribar al Clínic ens vam posar les mans de la doctora Xarch i vam començar a fer tota una sèrie de proves, no? Les proves bàsicament eren per veure d'on venia aquest retard del creixement. Ens comentaven que en Biel tenia un retard de 15 dies respecte a les setmanes d'embaràs, que jo estava en aquell moment de 22-23 setmanes. Mm-hmm. Aleshores, doncs, vam anar fent proves i tot va anar sortint bé. Va sortir l'àmnio, perfecte, es descarten tota una sèrie de virus, temes cromosòmics, no? Bueno, això la doctora... Mm-hmm. pot explicar millor, i vam anar fent cada setmana controls, ecografies de tot tipus, fins que arriba un punt, el creixement no millora, no? Continua estant amb aquest retard, i quan arribem a la setmana 34, en una visita rutinària, la doctora comenta que falta líquid amniòtic, i que bueno, ha de descartar que no estigui perdent líquid, que de seguida es va descartar, i l'altra part era que els ronyons s'haguessin parat. Llavors, per veure si era aquest el motiu, em van fer una punció. No?
Una cordocentesi, no? Traiem sang del cordó del fetus per poder fer com una analítica de sang, igual que ens la fem a nosaltres.
Per mirar una proteïna, no? Que és, si estava alterada, doncs confirmava que el ronyó s'havia emparat i, per tant, l'embaràs no era viable.
I les opcions en aquest moment, llavors, quines són?
Bé, en aquest cas, en el cas de la Cristina, que tenia aquest retras de creixement, que era un retras de creixement sever i amb la sospita aquesta d'una alteració de la funció renal severa, que... Bueno, amb molt mal pronòstic, doncs hi ha l'opció de fer una interrupció de l'embaràs i per això vam fer aquesta prova, per fer aquesta possibilitat, o seguir endavant, però tenint en compte que era un nen que tenia un pronòstic reservat, no? I mm-hmm. difícil. Doncs els vam proposar fer la prova van acceptar.
Vam fer la prova mm-hmm. i bueno, una prova molt semblant a l'àmnio, no? Amb una punció, mm-hmm. i en el moment em van deixar un parell d'hores doncs, amb observació perquè no hi hagués alguna contracció, alguna complicació, i aquí és on es desencadena tot. Em posen les corretges i en aquell moment doncs, veuen que el nen comença a tenir problemes, el cor se li està decelerant i en qüestió de 2 minuts m'entren a quiròfan i em practico una cesària d'urgències. Uh-huh. En aquell moment, quan neix el nen ja està molt malament, té diverses parades cardiorrespiratòries i ja ens comenten que la cosa està doncs, uh-huh. bastant crítica. El tema és que en aquell moment encara ningú sabia què estava passant. No teníem cap diagnòstic de res, no sabíem res perquè la prova aquesta de la famosa proteïna per veure si el ronyó no arribava fins al cap d'uns dies.
D'acord.
I això va ser el mateix dia de la prova.
D'acord. I traient el nen, hi havia possibilitat d'investigar i saber-ho in situ què podia passar?
Sí, l'única opció que vam tenir en aquell moment, quan tu fas una prova i comença a haver-hi signes de patiment fetal, l'únic que pots fer és treure'l, perquè és l'única opció que tens. I és el que vam fer, llavors, un cop fora i ja el tens allà i pots fer maneig, pots fer tractament, pots... El que passa és que la situació en la que estava el Biel ja era molt crítica, i malgrat tots els esforços que es va fer en etapa neonatal, doncs no va poder-ho superar.
Estem parlant de que comences a saber i la teva parella a partir de la setmana 22 que les coses no van bé. Sí. Fins a la 34 estem parlant de 12 setmanes
de visites constants al clínic amb la Elisenda.
Així va néixer la nostra coneixença, la nostra amistat, sí.
I sobretot una cosa que a mi em sembla terrible i molt difícil de gestionar, que és el desconeixement. Perquè una cosa és, quan tens una malaltia, saps quina és, t'hi enfrontes com pots. Però si no saps...
Això puc dir, eh? Sí. Van ser uns pacients, i sempre els hi he dit, i ho saben, van ser uns pacients excel·lents en aquest aspecte, no? Nosaltres sempre els hi transmetíem la possible gravetat i la incertesa, i ells la van saber portar d'una manera impressionant.
Però com aconselles algú que et demana respostes cada setmana de dir, digue'm, què passa? Perquè això és una cosa que tothom volem saber què ens passa. Com ho gestiones? Com es gestiona això mèdicament?
Doncs,
després li preguntarem a ella com ho gestiona ella.
Es gestiona amb dificultat, perquè tu com a metge el que vols donar són respostes.
Totalment.
I solucions. I en el seu cas era difícil donar-los respostes i difícil donar-los solucions. Per tant, a poc a poc anàvem veient, jo els anava explicant com s'anaven situant les coses i per on anàvem esgotant totes les proves que podíem fer. I jo crec que això, no? Intentant transmetre la incertesa des de la veritat, no? Jo crec que els vam intentar transmetre la nostra confiança i sempre els hi vam explicar tot, i jo crec que això va generar una relació metge-pacient molt sana.
Nosaltres sabíem que estàvem a les millors mans, vull dir, a l'Hospital Clínic, en aquest cas Maternitat, i l'equip de la doctora, vull dir, amb això teníem plena confiança. Sí que és veritat que al final entres en un cercle que és... vas descartant coses. Uh-huh. És que confirmar-les vas... Jo me'n recordo, tinc gravada la primera visita amb la doctora, que ens va fer un gràfic de totes les possibles causes del CIR, no? Del retras del creixement, i clar, vam sortir d'allà espantadíssims perquè, bueno, podia ser tot el pitjor. Però clar, en aquell moment ni planteges que morirà.
No,
en aquell moment estàs plantejant què és, no? Quin és, pot ser el millor escenari. El que passa que a la setmana 34, quan de cop i volta, clar, no estàs preparat, jo no estava preparada per entrar a quiròfan a fer una cesària d'urgències.
No, clar.
En aquell moment entres ja en el moment de crisi, i quan neix un divendres, i al migdia, a les 3, i mort un diumenge a les 11, no?
Això tampoc us esperava, o les possibilitats ja eren molt altes de que passés això?
Al moment de néixer ja ens van dir que era molt complicat.
D'acord.
Perquè al tenir diverses parades cardiorrespiratòries i la reanimació va tenir complicacions, va tenir diversos derrames cerebrals, vull dir, va tenir moltes complicacions a part de la pròpia malaltia, que en aquell moment no sabíem
que tenia.
Nosaltres veiem les conseqüències de la malaltia, no? Però no sabíem què era aquesta malaltia ni quin nom tenia.
Llavors neix un divendres, dius?
Neix un divendres el dia de la prova.
I mor el diumenge.
Mor el diumenge a les 11 de la nit, sí.
I tinc apuntat aquí que doneu autorització per fer l'autòpsia.
Sí.
En aquell moment, vull dir...
El moment que els metges de neonatologia, de la UCI, el moment que, a més, són un equip excepcional, perquè en un moment així...
Que tampoc deu ser fàcil demanar-li a uns pares, podeu donar autorització per una autòpsia.
Gens ni mica, no? O sigui, a mi em toca fer-ho quan és per una mort antenatal, no? Quan és una mort amb part, però els neonatòlegs que ho fan quan és una mort en el període natal, realment és un moment difícil, no? És un moment molt la molta càrrega emocional.
Per això.
I no, segur que no és gens fàcil.
El que passa que tenen un tacte i són uns professionals... Ja.
Això s'agraeix molt, eh?
Moltíssim. O sigui, a part de professional a nivell mèdic, tens unes persones allà que, clar, en aquest moment que estàs totalment en xoc, doncs allà a la UCI i amb el teu fill allà, doncs la veritat és que quan venen i et proposen això... El que passa que nosaltres des del principi vam tenir clar que en aquell moment ja ho havíem perdut tot, i l'única opció que teníem era intentar saber el per què.
Veus? És que és això, eh? El saber.
I llavors el saber. I la veritat és que és molt personal, l'opció. Vull dir, hi haurà moltíssimes persones que estan escoltant que segurament s'han trobat i pues, han decidit no fer-ho. Nosaltres en aquell moment ho vam tenir claríssim, ho vam fer, i gràcies a fer-ho, la Júlia està aquí.
Perdona?
Què
té a veure la Júlia amb això?
Doncs si nosaltres no haguéssim tingut l'autòpsia... I un
la Júlia és la filla que tens tu.
La Júlia és la filla que ara, després d'en Biel, que té 9 mesos.
Sí.
Si la Júlia... O sigui, si no haguéssim tingut...
Et vas tornar a quedar embarassada i has tingut un altre fill.
Uh-huh.
Val.
Vale?
La
Però,
Júlia.
Però sense aquest diagnòstic,
sí,
gràcies a aquesta autòpsia, nosaltres no haguéssim... Jo no hagués pogut fer el tractament que he fet, que he seguit un tractament bastant... complicat,
sí.
Vale? I no hagués nascut la Júlia, perquè aquest, l'hemocromatosi neonatal, que és el nom que tan raro que ara ja el tinc gravat aquí per tota la vida, és una enfermedad que un cop s'ha produït es repetiran el 99% dels embarassos següents.
I amb el primer embaràs no va passar?
No, perquè és on es crea aquest anticòs.
Què descobriu amb l'autòpsia exactament?
Doncs aquí l'autòpsia el que vam trobar és que en Biel tenia una... El que és aquesta malaltia, comença des d'això, l'hemocromatosi, el que fa...
Com es diu?
Hemocromatosi neonatal. En realitat la malaltia era una cosa que es diu gestational autoimmune liver disease, que és que la mare fa anticossos contra el fetge del fetus.
D'acord.
Atravessen la placenta i aquests anticossos, aquestes defenses, en lloc de protegir, el que fan és destruir el teixit del fetge. En etapa fetal, el fetge és el que produeix la sang, llavors aquí es produeix tot un sistema que el que fa és acúmul de ferro a tot el cos.
D'acord.
I això és molt típic d'aquesta malaltia. Llavors, quan es va fer l'autòpsia, es va trobar això, i com sempre, no, tot treballem en equip, jo crec que la Cristina ho ha dit, i això és superimportant, ens vam reunir, vam fer un comitè per decidir quina era la causa final del seu cas, perquè mort en Biel, i vam acabar arribant al diagnòstic final de que era aquesta malaltia autoimmune cap al fetge del fet.
I llavors tu decideixes quedar-te embarassada un altre cop amb por? O sabent que les possibilitats amb aquest tractament... Bueno,
amb il·lusió.
Sí.
Amb por no t'ho negaré. O sigui, el que passa que nosaltres, amb el meu home, teníem claríssim que volíem intentar-ho.
Sí. Vale?
Necessites el teu temps de dol, necessites pair-ho, necessites tenir el cap clar, però teníem claríssim que aquest era el nostre projecte de vida i ho faríem.
Quant de temps va passar?
Doncs tenia en compte que jo ja portava una segona cesària, perquè en Max va ser cesària, en Biel va ser cesària d'urgències, doncs ens vam esperar 2 anys, dos anys i pico, que va ser la recomanació de la doctora, perquè clar, també després hi ha el risc d'una tercera cesària, perquè la Júlia sabíem que sí o sí seria cesària, perquè sí o sí seria prematura, vale? Que és part d'aquest tractament. Llavors, quan ens vam sentir preparats, ens hi vam posar, i aquí la tenim.
Doncs escolta, moltíssimes felicitats. Per altra banda, aquesta malaltia, estava pensant, això li pot passar a qualsevol persona? És a dir, estem parlant d'una malaltia minoritària, passa en molt pocs casos, però explicava la Cristina que ho va desenvolupar amb el primer embaràs.
Sí.
És a dir, això pot passar a qualsevol dona amb un primer embaràs que desenvolupi
cromatosi neonatal o la...
Sí. Sí.
De fet, primer es pensava que sempre era en segon embaràs, però ja comencen a haver-hi dades que pot ser que passi amb un primer embaràs, aquest és un dels problemes, o sigui que també pot ser una dona que sigui el seu primer embaràs, i aquí el problema és la baixa capacitat que tenim de diagnosticar això. Ara mateix,
abans de quedar-te embarassat.
Abans de quedar-te embarassat. No, abans, durant l'embaràs.
Durant l'embaràs.
I tampoc hi ha factors de risc, tampoc hi ha coses que puguis dir, doncs aquesta població és de molt més risc.
Exacte,
de desenvolupar.
Exacte, és a dir, si jo soc una dona i em vull quedar embarassada, hi ha alguna prova per saber si puc desenvolupar?
No. Impossible.
I se sabria amb més investigació, no? Al respecte.
Exacte. No, hi ha un parell de grups. La Cristina, de fet, es va transformar en una experta. Jo crec que és una experta en aquesta malaltia. I, bueno, vam fer búsqueda, vam fer molta cerca, vam parlar molt amb els grups, també amb el grup de Sant Joan de Déu, que és qui ara fa els controls de la Júlia. I al món hi ha un parell de grups que treballen, però els grups que treballen més, un als Estats Units i l'altre a França, tenen 100, 150, 200 grups com pacients com a molt. Vull dir, és una malaltia realment minoritària, però que el resultat que té és molt greu, no? Vull dir, quan passa és un desastre.
I més per aquest fet que heu dit, que els embarassos següents tots, bé, sí, hi ha una probabilitat altíssima que corri la mateixa sort, no?, el fetus.
Sí, sí, el tema és que jo sempre dic que amb en Biel no, la investigació no va arribar a temps, no? D'aquí la importància d'investigar i aquí a la Marató i vull dir que tothom hi col·labori. Però per l'altra banda, gràcies a la investigació, la Júlia està aquí, perquè en el moment que a mi la doctora em comenta, doncs, tenim per sort un diagnòstic clar, perquè no sempre, tot i tenir l'autòpsia, hi ha un diagnòstic clar, a vegades hi ha casos que no es pot tenir aquest diagnòstic, doncs, perquè no es reuneixen totes les condicions. En el nostre cas sí, nosaltres teníem molt clar amb el meu home que si no teníem un diagnòstic clar no ens tiràvem a la piscina així, vale? Perquè el que hem passat, vull dir, no...
Sí, totalment.
Aleshores, doncs, vam dir sí, doncs, i ells ens van donar una alternativa. Ens van dir, doncs, mira, si estudien els casos clínics que hi ha, tenim que si a partir de la setmana 18 d'embaràs tens una transfusió, em fan a mi una transfusió d'immunoglobulines, vale? Durant 8 hores, setmanalment,
cada setmana,
doncs el que fas és bloquejar aquest sistema no? Amb el que és aquests anticossos, que són els que han fet mal,
sí.
I la Júlia pot anar creixent a dins, no? Sense cap mena de problema.
D'acord, a dins sí. I un cop a fora?
No hi ha cap problema. El problema es fa durant l'embaràs.
És a dir, des de que surt... ja està, ella està salvada, sí?
Sí.
Bueno, tenim un any, no? Sempre fem un any de seguiment. Ara està a punt d'acabar l'any de seguiment la Júlia de Sant Joan de Déu, però un cop passat l'any, si no ha passat res,
ja està.
Nena sana.
Què demaneu? Perquè, mira, la Marató aquest any va dedicada a les malalties minoritàries de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio d'aquest diumenge. Investigació, sí, però...
Jo crec que sensibilització, sí. Roger, perquè no, quan un parla del càncer, dels infarts, de les malalties que afecten a molta gent, no, és molt més fàcil sentir-se a prop, no? I jo crec que les malalties minoritàries és molt important veure la rellevància que tenen, l'impacte que té sobre la vida de la gent que les pateix, i en especial també les malalties minoritàries que afecten els bebès i els nens petits, sí. No? Perquè tenen un impacte molt, molt important en aquestes famílies, no?
I s'està investigant prou a dia d'avui a nivell internacional? Aquest tema en concret,
Hi ha molt poca recerca. N'hi ha, aquests dos grups principals al món, però hi ha poqueta recerca.
De fet, també aquí s'afegeix que normalment el tema de la mort perinatal o la mort, no?, d'un nadó, moltes vegades és també una mica tabú.
No, totalment.
No s'explica, no, sembla que no existeixi, no? Un nen no pot morir, no? Com per concepte, un nen no pot morir, és antinatural.
I... No, quantíssima gent, abans ho comentàvem a micròfon tancat, i m'incloc, ens hem sorprès de la naturalitat o de la multiplicitat de casos que hi ha veient l'obra de la Claudi Sedó d'Una gossa al descampat, no? Que dius, la meva mare no m'ha explicat res d'això, la meva àvia no em va explicar mai res d'això, vull dir, tot això sempre ha estat amagat.
De fet, jo pràcticament no en sabia casos i en el moment que això sol passar, no? Em passa a mi, tothom coneix algú que li ha passat. Però en primera persona m'ha passat i em va passar algú semblant i tal, i hi ha moltíssima gent que, per desgràcia, li passa i, a més, no en sap la causa. No? Llavors encara et quedes, no? Perquè a mi, per exemple, saber la causa m'ha ajudat molt a l'hora de fer el dol i a l'hora de tirar endavant. I llavors, per això també és tan important la investigació i que se'n parli, no? Que se'n parli, que això passa.
D'acord, això és una cosa que pot fer la societat, i dintre de la societat jo no sé si els equips mèdics en general i les institucions mèdiques d'arreu del món ho tenen prou present i ho poden explicitar prou com per naturalitzar-ho. O segueix sent un tabú, també, dintre del...
El dol?
No, la mort perinatal.
La mort perinatal. Jo crec que cada cop està més present, no? Sí. Jo parlo des del punt de vista de tant dels centres, per exemple, quan ens dediquem a la medicina fetal i perinatal, jo crec que cada cop en som més conscients. I he portat uns anys treballant i he viscut el canvi respecte a això, no? Abans se'n parlava poc, hi havia pocs equips de suport...
Els protocols
canvien moltíssim, no? Jo crec que és molt important, no? I crec que quan ho vam viure...
A vegades sense casos, però nosaltres en tot moment ens hem sentit molt acompanyats. Uh-huh. Vale? Des del moment de l'embaràs fins després com va morir en Biel i a posterior, no? I jo sé de casos que pues, molts anys enrere, pues, això no era.
Això
no?
Anava a dir. Segur que equips mèdics de fa 30 anys no estaven preparats.
Roger, de fa 5 i fa 10.
Ara he tirat per llarg, però no d'això.
No tan llarg. Jo crec que és una cosa que no? Jo crec que dintre de tot l'empoderament del pacient i de les dones ha sigut una cosa que ha anat tirant endavant
I sobretot també els equips d'infermeria. Aquí fan una feina al·lucinant. O sigui, hi ha moments que en aquell...
Vital,
quan estàs allà amb tot el... No? Amb tot el moment tan tràgic i ho estàs passant tan malament... fan una sèrie de... donen una sèrie de detalls i fan una sèrie de gestos que això t'emportes per tota la vida. I llavors, quan ja ets capaç de parlar-ne, no?, pues, tranquil·lament i tal, i aquell dolor ha passat, doncs, ostres, allò et queda, no? O sigui, el fet de que et donguin pues, la manteta, el fet que et donguin detalls, no?, o el fet de que, d'alguna manera, també els equips de la UCI quasi t'obliguin, no?, a estar amb el nen, perquè a vegades en aquestes situacions hi ha pares que no es veuen capaços o no. Doncs això ajuda moltíssim a l'hora de fer el dol, no? I, bueno...
Tu vas poder tenir el teu fill?
Nosaltres vam estar les 38 hores. A sobre no, perquè estava totalment intubat a dintre de la incubadora, però els últims moments el vam tenir nosaltres. El que passa que això ells et respecten i et diuen, mira, jo et recomano això, no? Fes-ho, i jo estava amb una cesària, i les primeres 24 hores amb una cesària, doncs no et pots aixecar del llit. però a la que quasi bé m'hi van empènyer.
Però això és el que dèiem, eh? Vull dir, els equips mèdics i d'infermeria han d'estar molt sensibilitzats i haver-ho treballat com fa uns anys que es treballa, perquè segurament antigament, fins i tot ells pensant que era bo per la pacient, t'amagaven aquesta possibilitat.
No, avui en dia...
Jo, de veritat, jo cada vegada que parlem d'aquests temes... m'agrada celebrar la feina i la gran feina que feu des de la sanitat en tots els aspectes, de veritat, i sobretot la sanitat pública d'aquest país. Sincerament, m'agrada repetir-ho, perquè és una cosa que ens hauríem d'anar ficant al cap perquè no hi hagi... Hi haurà les seves problemàtiques particulars, però a nivell humà i a nivell professional em sembla una barbaritat el que feu, de veritat. Sí, suposo que és de la mateixa opinió, eh? Ho estaves dient ara mateix.
I després, durant tot el tractament que vam fer també a l'hospital de dia del clínic, vull dir, bueno, allà ho deien, som les tietes al clínic, perquè clar, aquella nena era una mica, no? Era una mica de tots, aquella nena.
La Júlia és una miqueta de tots.
Sí, perquè era com en plan, bueno, és quasi un miracle, no?
Totalment, totalment. Aquí, però... Ho celebro moltíssim, de veritat, que gaudiu molt de la Júlia, del Biel, i
Max,
vosaltres que sigueu... del Max, i que sigueu fent la feina que feu vosaltres també. Gràcies a la Cristina per ser amb nosaltres, i a l'Elisenda també per ser amb nosaltres, i recordeu la marató
aquest diumenge,
eh? Trucar, ajudar... sobretot a la recerca i a les respostes, que és la clau perquè tothom pugui pair. Si les coses van bé, endavant. I si les coses van malament, també. Però sobretot informació i recerca. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.